Això és El Ressopó,
el podcast dels més sibarites.
Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh? Comencem.
Del mercat aquí ja m'he fundit, més d'un MC només per saber omplir el cabàs.
Hola, hola, Albert, què tal, com estem?
Què tal, Àxel, com estàs?
Aquí un dia més al Ressopó.
Una setmana més, per variar.
Com va?
Bé, setmana tranquil·la, i tu?
També, setmana tranquil·leta. Bueno, avui dia tranquil no, però la setmana en general sí, fins avui.
Per què dia tranquil no? Què t'ha passat avui?
No, res greu, t'he vist així preocupat, res. No, des de les 7 del matí que m'he llevat i encara no he passat per casa i no passaré ja fins les 12 de la nit, però bueno.
Ja en som dos, no et preocupis, jo a les 7 ja sortia.
No, jo a les 7 em llevava.
Veus? Molt bé, què tal pel goig?
Bé, anem fent, bueno, un mes fluixet aquest, però bueno, no passa res. Més curt i
ja se sap que el febrer
és el que té.
Més xungo.
Sí, sí, però bueno, que endavant, que és un mes.
Només faltaria, i tant. Ja vindran mesos millors, no?
Sí, i tant. I per decantats, què? Alguna coseta, alguna novetat?
Contents, tranquil també, però bueno, no ens podem queixar. Anem tenint moviment, al final tenim una clientela molt fixa, que cada setmana ve a fer copetes de bici, més no.
Algun lloc que hagis anat a dinar o alguna
cosa? No, que es porto uns dies tranquil·let.
Ben
tranquil·let.
Ben fet. Jo avui m'he fet un homenatge.
Avui on has anat? Sí, t'he trucat que estaves a algun lloc.
Sí, estava al Quimet fent un xuletón.
Ah, veus que bé.
Sí.
Bon tio.
Va bé. Molt bé, doncs pues res. Hem portat avui el José del Brutal, aquí al Passeig Manresa, probablement dels millors ubicats que tenim aquí a la ciutat. Molt bones, José.
Hola, què tal?
Benvingut.
Un lloc que tothom, si més no de vista, el coneix.
Segur.
És difícil viure a Sabadell i no conèixer el Brutal.
O com a mínim han menjat braves alguna vegada.
O com a mínim un vermut. Tu i jo tenim una experiència guapa, al Brutal.
Sí, fot anys, però vam anar a fer-nos un vermutet i el vermutet
un dia entre setmana, com qui no volia la cosa, vam dir, quedem, fem una cerveseta, un vermut... I es va acabar convertint en un festival.
Vam fer ostres, navalles...
De tot una mica.
A fons. No?
Això per fer un vermut entre setmana, com qui no vol la cosa. Però bueno, són aquests capritxos que ens agrada tant en tant, no, Axel?
Bueno, els que ens agrada menjar és el que té.
Molt bé, li fem les tres preguntes de sempre, avui no ens n'oblidem.
Som-hi.
Vinga.
Primer record que tinguis en una cuina.
Primer record que tinc en una cuina... Bueno, jo porto a l'hostaleria 13 anys i el començament no va ser molta cuina. Fèiem copes, fèiem quatre cosetes per picar, així molt... Això vam començar a Sant Cugat, en un local petit. I el primer record que tinc en la cuina és que era una cuina molt, molt petita, que trèiem allà el que podíem. I recordo un dia d'estar a tope i no sabia on posar els plats i el rentavaixelles i tal, i caos total. El meu record és de caos total.
Bon record, per començar.
Sí.
El teu vi preferit?
El meu vi preferit?
O estil de vi?
Jo sóc molt estil de... A mi m'agrada molt ara mateix, quan surto demano, si és negre, demano del Bierzo, que és una denominació que a mi m'agrada bastant, o soc molt de rosat del Cotes de Provence.
Molt bé. Bones dues eleccions, total, No ens podem queixar.
Sí, sí.
I després, el teu plat preferit?
El meu plat preferit? Doncs pues mira, jo et diria que són dos ous ferrats ben ferrats, amb una miqueta de trufa i poca cosa més, eh?
Sí, la senzillesa és el millor.
És fàcil, eh? Menos és más.
Sí, és bo. Sí.
Ens comentaves ara, abans del Brutal has tingut altres experiències a l'hostaleria. Explica'ns una mica la teva trajectòria, com arribes fins al Brutal, quins passos has anat fent.
Bueno, jo no m'he dedicat mai a l'hostaleria, jo sóc arquitecte. Va enganxar la crisi del 2008, on treballava, doncs, bueno, vam fer reducció de personal i... em van liquidar i en aquella època treballar d'arquitecte era el més difícil del món, segurament. I bueno, vam obrir un localet petit a Sant Cugat per veure com funcionava. Allà fèiem copetes de vi, que si fuet, que si... Una mica el que fa o el que feia abans quan va obrir el Tannins.
Vale.
Un estil més o menys així.
Una mica el que faig jo.
Sí.
On estàs tu?
A Sant Feliu de Codines.
Vale.
M'ha costat dir el nom, eh?
És llarg. Sí, bueno, algo així. Pues al final, copeta de vi, a la nit fèiem gin tònics, tal. Sant Cugat és una plaça bona, es treballa bé, però vam començar a tenir problemes amb els veïns i tal, i justament en el nostre carrer ens van fer tancar a les 11:30 de la nit.
Hòstia.
Clar, tema copes i tot això, que era una part important de la facturació, es va anar tot a prendre no res. Vam traspassar i vam obrir aquí al carrer Sant Quirze, el que era el Buquet, i aquí al Buquet vam estar, pues et diria que 7 anys. Sí, 7 anys. Bé, vam treballar molt bé.
El canvi de Sant Cugat a Sabadell, per algun motiu especial?
Perquè nosaltres som de Sabadell. Bueno, jo sóc de Terrassa, ja fa 15 anys que visc a Sabadell, i la meva dona és de Sabadell de tota la vida. Al final vivíem aquí, i per localització per nosaltres era...
Volia venir cap a casa.
Sí, sí,
anem
sí.
Bé, eh? Portem 5 minuts, però és un terrassenc que ha vingut a Sabadell.
Bueno, sí, sí. Un terrassenc que té bones idees i té vista bona.
Jo, si ets a dir alguna cosa, és que mai obriria un local a Terrassa.
Veus? Un terrassenc que a vegades hi ha algun que se salva i té les idees una mica clares i diu sí, les coses ben dites. Per què no obriries mai un lugar a Terrassa?
No, veig que és un lloc... Bueno, veig, no, sé que és un lloc purament dormitori. Ja a les 9 de la nit tu camines pel centre i ja no hi ha ningú. Aquí a les 9 de la nit tu camines pel centre i no pots ni caminar.
I tens moviment, sí, sí.
I aquí, i a les 10, i a les 11, i a les 12... Allà no, allà sí, un dia vas a donar una volta, a la que tanquen les botigues, el centre s'ha mort. No sé ni si poder l'Ajuntament no incentiva molt que hi hagi cosetes, no ho sé, però sí que és veritat que jo allà no obriria mai per la vida que hi ha, perquè al final vius de la nit.
Estàs
una
molt
mica,
limitat,
no?
Sí, sí, sí. Llavors arribes al Brutal?
Arribo al Mexicalito.
Al Mexicalito.
Vam agafar el local del passeig, on estarà el Brutal, i allà vam obrir un mexicà, que es deia Mexicalito. Allà vam estar 2 anys, treballàvem molt bé també. L'únic que ens vam adonar que teníem el Buquet al carrer Sant Quirze i el mexicà al passeig, i al passeig vèiem a les tardes passejant que la nostra terrassa estava buida i les altres estaven plenes. I dèiem, hòstia... Vam analitzar una miqueta i vam veure que al final la gent no ve a seure a prendre's un cafè en un restaurant mexicà. O no ve a fer una cerveseta i unes braves. Tenien braves, però bueno, eren unes braves picantes, tal. Bueno, i al final vam analitzar-ho bé i vam dir, hòstia, poder el concepte tapa et deixa obrir tot el dia. I el mexicà, pues, ho deixem al carrer Sant Quirze, que era més petitó. Bueno, al final, al ser alguna cosa més...
Més restaurant pur,
sí,
diguéssim.
Sí, més restaurant, podíem fer horari de restaurant i així no perdíem tanta afluència de gent. I així va ser. Vam canviar el Buquet pel Brutal i el Mexicalito el vam posar al carrer Sant Quirze. I bueno, així, pues, des d'entonces.
Que això fa, ens deies fora antena...
Pues mira, això fa... que vam fer el canvi farà uns 6 anys, un any, sí, any i algú abans del Covid, o 2 anys abans del Covid.
Llavors va arribar el Covid, ho vau suportar perfectament.
Sí, vam suportar el Covid perquè portàvem un any que havíem fet el canvi. Si ens agafa un any abans que havíem fet la inversió de fer canvis, obres,
complicat,
etc, etc, no sortim ni de conya.
Quina sort.
Explica'ns una mica, per qui no ho sàpiga, l'oferta que feu al Brutal.
Bueno, al final al Brutal el que fem és una mica tapes per compartir, des de braves a ceviches, tenim brasa, fem xuletón, fem secret a la brasa, fem arrossos de gamba, de rabo de toro, bueno, fem una mica una cuina... una mica completa, fem una miqueta de tot.
No, està bé, toquen tots els pals una miqueta.
Mm. Sí, sí, des d'un vermut amb unes ostres fins així, a un sopar de tapé o...
Fins a una copa després de sopar.
Bueno, sí, nosaltres l'últim sopar d'empresa el vam fer al Brutal.
Sí.
Allà a la zona de baix, vam estar sols.
Clar, no pots dir que estava tot dolent perquè, clar, quedaries una mica malament.
No, després ho dic, no.
Ho dubto.
Què va, vam menjar superbé, un carpaccio de tomàquet, els tomàquets estaven boníssims, amb la sabeta que hi ha encurtida, també teníem el secret, unes croquetes també molt bones, vull dir, vam sopar molt bé, la veritat.
Merci.
No, no.
A més, el que has dit crec que és un fet a destacar, que deu estar sols a la planta de baix. La planta de baix del Brutal a mi em flipa. O sigui, crec que és un raconet del raconet de Sabadell que, tot i estar al mig centre, pots desconnectar una miqueta, sigui amb un grup d'amics o sigui a taules més petites. No, com funciona?
Mira, és molt graciós perquè la part de baix tinc clients que venen des del primer dia, des del dia 1, i ara fa poc em vaig trobar uns i tal, i em diuen: ostres, tu, vam veure l'altre dia que teniu a baix, teniu taules.
Hòstia.
Dic: hòstia, però si tu vens des del primer dia. Sí, 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 no m'havia fixat mai. Hòstia, és xulo el lloc, tal. O sigui, que de vegada, la com gent... queda allà una mica baix, la gent pensa que a baix només queda la cuina i tal, i si sí, al saló de baix hi ha molta gent que no sap ni que existeix.
Bueno, inclús segur que hi ha gent que no passa a la terrassa.
Sí, hi ha molta gent que no passa... de fet, hi ha molta gent que diu: ah, però feu coses de picar. Que és que venim a fer el vermut, les xips, les olives, tal, i... bueno.
És que, a més, ho dèiem també amb l'Axel Fora Antena, és una de les millors terrasses per fer el vermut pel fet del sol.
Sí, sí. A la tarda crec que, si no m'equivoco, és l'última terrassa, sí, que deixa de tocar el sol.
Aquesta vorera és la millor per treballar amb sol. De fet, és la millor... no, no la millor... o sigui, la millor orientació... perquè a l'estiu et toca una miqueta més tard, la gent quan fa el vermut no t'està tocant el sol, en canvi les de davant ja toca el sol i fa molta calor, l'hora forta de dinar, així que no pots estar a cap terrassa perquè fa molta calor, però bueno, després a la tarda ja marxa el sol i ja està. Però sí que és veritat que té una molt bona orientació i el sol aquí, i sobretot a l'hivern. A l'hivern toca moltes hores el sol allà.
Clar, i la gent aprofita, perquè a la mínima que hi ha un raig de sol a l'hivern, cap allà acaba tothom.
Sí, sí.
De fet, és millor, pel meu parer, el sol de l'hivern que el de l'estiu.
Totalment.
Perquè...
pots estar més estona, és més agradable. L'estiu
és més llarg, la gent busca, la que surt una mica al sol, busca el sol sí o sí.
Completament.
I es nota, es nota.
Veu tenir una experiència a Madrid.
Sí, sí, sí. Amb el Covid... sortint del Covid, jo tinc un amic que viu allà a Madrid i em va dir que el local que ell freqüentava molt es quedava en traspàs. Ho vam agafar molt bé de preu i bueno, vam estar allà 2 anys treballant bastant bé, però bueno, al final ho vam haver de vendre, perquè traspassar, perquè el tema del personal es va complicar molt. Treballàvem molt, hi havia dies que de 5 cuiners en presentaven 2. Clar, això si passa aquí, doncs jo ho puc solventar d'alguna manera o una altra, però a 600 quilòmetres és difícil.
Més.
I al final vam dir: mira, està en molt bon lloc, perquè estava justament del Within Center, justament davant del Within Center, el carrer Goya, i vam dir: mira, ho traspassem. Va ser molt ràpid, perquè
fàcil
era
de traspassar,
un carmel, i ja està, vam traspassar i fora. Experiència molt bona, Madrid estava allà molt bé, li dona 100.000 patades l'hostaleria de Madrid a la de Barcelona. Sí, és veritat que les estrelles estan aquí, però
en general l'hostaleria, sí, de peu, no?
L'hostaleria de peu allà, ostres, és que no té res a veure.
Jo quan he anat allà, sí que és veritat que al·lucines, perquè tu vas a Barcelona un diumenge a la nit i tens ioga tot arreu. A Madrid vas un diumenge a la nit i si no has reservat...
ni un dilluns.
No, o un dilluns, i no trobes lloc. Mm. Això ho notaves també?
Això es nota, sí, molt.
O sigui, com a restaurador,
molt,
parlo?
Sí, 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 sí. Molt. Sí, és veritat que jo, estar justament davant del Within Center, allà fan un concert dia sí, dia no.
Ja.
Al final tenia 16.000 persones donant voltes allà, abans d'entrar, al sortir... era tot molt marcat, no? Tenies un boom de feina abans del concert, a l'hora del concert, pues, allò quedava buit
per recollir una miqueta,
sí,
i
per recollir, carregar, etc, etc, i a la sortida, pues, igual, la gent volia picar algú, tal, fer una copa, migdies també treballava molt, perquè al costat tenim la Casa de la Moneda i Timbre d'Espanya, i bueno, ja treballen 400 persones, pues, surten a fer el cafetó, a dinar, etc, etc.
Un tema que vull parlar amb tu és el tema dels menús de migdia.
Sí.
Sou un restaurant que, com a perfil de restaurant, potser no és tan habitual que un restaurant de tapeo faci menús de migdia, però vosaltres també en feu.
En fem.
I com us va donar?
Jo t'haig de dir que estic totalment en contra dels menús de migdia.
però en fas.
En faig. I en faig, i t'explicaré per què. Quan vam sortir del Covid es treballava molt bé migdia, no feia falta fer menú, però bueno, al final ara fa any i mig, bueno, gairebé dos anys, la gent va començar a dir, no, any i mig, por ahí, va començar a dir, no fa menú, no fa menú, i va començar a baixar el que era el treball a la franja de migdia. I, bueno, al final vam dir, s'haurà de fer menú, perquè al final tens gent, has de facturar i has de moure producte. O sigui que...
Només de dilluns a divendres, per això feu?
De dilluns a divendres, sí.
És cert que el menú és el de sempre, és molt complicat. Al final, no sé quin preu el tens, però...
Doncs mira, nosaltres l'estem fent ara 13,90, és que... beguda a part.
No és viable, la beguda. Jo no va dir 20, però és que en 13 euros has de pagar personal, poses dos plats, un primer, un segon, un postre, és que...
No,
tio,
no és viable. Has de fer molt bé, tot molt pesat, tot molt exacte.
S'ha d'escandallar molt bé. Has de tenir una persona a la cuina, que nosaltres hem tingut molta sort amb el personal que tenim a migdia i que ens gestiona el menú, i realment merma hi ha molt poca. O sigui,
clar,
comprem
és
molt
clau,
al dia,
eh?
Comprem molt al dia, coses que has de fer una producció gran, doncs ja la pots fer, però... La clau està en no tirar absolutament res del menú.
Totalment és,
i comprar el millor preu que puguis. Jo, la meva feina és barallar-me cada dia amb proveïdors, amb preus, amb de tot. Perquè així és la manera que tinc de que les coses al final em siguin rentables. Jo ara em dedico més al tema número, perquè al final m'he donat que jo estic obrint Coca-Cola i estic perdent calés. Perquè deixo coses de banda que potser se m'escapen...
És millor pagar un sou i que t'obri,
sí,
la Coca-Cola una altra.
Sí, perquè jo m'he adonat que... Mira, faig un exemple. Jo, quan em repasso factures, ara fa poc que feia temps que no, perquè tenia una persona de baixa i havia estat treballant i tal, em vaig adonar que les tòniques me les estaven cobrant a un preu que no és el que tenia pactat. Clar, al final em vaig adonar d'això, vam tirar enrere i vam veure que ens devien 1.200 euros. Al final dius, hòstia, pues si no, això només em passa amb les tòniques, imagina't que no me n'entero. I em passa amb el pollastre, i em passa amb la cervesa, i em passa amb no sé què.
Sí, sí.
Pues al final tens allà una fuga de calés que és important.
Fa ràbia perquè això la gent no ho veu. O sigui, la gent, tot aquest tema de gestió d'un restaurant, no el veu.
Bueno, però això és desconeixement, per això estem nosaltres, Albert.
Sí, sí, completament.
Així però, ho expliquem.
Però al final... És una feinada i al final és una persona, en el teu cas ets tu, que t'has de dedicar exclusivament a això i la gent això no ho valora.
I que no és només això, és el personal, que nosaltres ara som 17 persones i són 17
persones,
problemes.
Eh?
Un les vacances, l'altre que no sé què, l'altre que arriba tard perquè no sé quanto, avui no puc venir perquè tinc metge, tot això s'ha de gestionar, això no és... No.
Quadrar 17 persones en una empresa... No...
És complicat, i hi ha molta feina al darrere, passa que al final sembla que si no estàs allà, com jo sempre dic, no? Si no estàs allà obrint Coca-Cola, sembla que no treballis. I la feina és important.
No, no, tal qual, tal qual. Això et volia preguntar una mica, ja has obert el tema, amb tema organització, tu has dit que estàs com de gestió, tema feina de gestió... Llavors, quanta gent tens a sala i quanta gent tens a cuina? I com ho distribueixes?
Pues mira, a cuina són 6 persones en total i les 10 restants són a sala.
I fas torns rotatius?
Sí, però nosaltres no tanquem en tot el dia. No, no, el torn és seguit. O sigui, el torn, cadascú té el seu horari i això no es mou.
Vale.
Perquè, bueno, jo, per exemple, jo crec que el millor és que tinguis el teu dia de festa... predefinit sempre, i si algun dia necessita, escolta'm, que tinc un casament tal, si es pot moure no hi ha cap problema.
Tu pots canviar.
Però això d'horaris rotatius que la gent no sap aquest mes que... És que el mes que ve tinc
a
un
casament
i no sé, i tal... I... Jo veig molt complicat.
Més fàcil, sí.
I jo crec que és més fàcil quadrar amb la gent. Jo, per exemple, tinc gent que... No, és que la meva parella té festa el dimarts i el dimecres. Pues, hòstia, pues, faré que tinguis festa dimarts i dimecres.
Perquè obres de dilluns a diumenge?
A diumenge, de 11 al tancament. La setmana estem tancant 12 a 12 i mitja i el cap de setmana una hora i mitja. O sigui...
Clar, és que són hores, d'obertura d'un local.
Són moltes hores cada
dia. Clar, són
dia.
Moltes hores que s'han de cobrir. És difícil. O sigui, al final és molt personal per això, perquè tens moltes hores a cobrir. No tanquem la cuina mai, per exemple.
Està clar.
Ja haig de tenir una persona allà fent producció, doncs ja aprofito i hi ha gent que ve a les 6 de la tarda i vull menjar un arròs. Fem l'arròs, cap problema.
Ojo, eh?
Així sense entrar gana ja sabem on, no?
Sí, i quan sortim d'aquí ja ho saps.
No, jo avui tinc feina, eh?
Sí, bueno,
vaig
directe. Un altre dia.
Un altre dia, sí, sí.
Ja te'l vas a fer tu mateix, no l'arròs, ja te'l cuines tu mateix. Molt bé.
Què t'anava a dir? Anant una miqueta a la zona de confort de l'Albert, tema vins, per allà, potser m'equivoco, recordo que tenies algun Abadal, pot ser, no?
Abadal no tinc.
No, hòstia, doncs ara no sé. Què toques d'allà de vins a copes, sobretot, que és el que més consumeix la gent?
A copes estem ara amb les bodegues Vintae, que sempre s'han tractat molt bé, a més són amics, i ara estem tirant de la Bardos, en Verdejo i Rivera. Estem tirant de... t'ho diré demà. Cases del Mar, que és un Penedès, un blanc.
Els Verdejos és de lo més venut, eh? Sempre.
Bueno, perquè hi ha gent que... O sigui, això que jo sempre dic, que al final la gent, quan vol saber comprar un vi, només s'ha de recordar la varietat que li agrada, i més o menys, si saps la varietat, ja tens molt de guanyat, el Verdejo, a nivell de denominació d'origen, van fer la feina molt bé i van vendre la varietat molt bé. Llavors, hi ha molta gent que relaciona el Verdejo amb el vi que a ella li agrada. Llavors, quan va a un lloc ho té molt fàcil perquè diu una copa de Verdejo i sap segur que li agradarà. I potser obre i prova unes altres coses i li encanten. Però com que a vegades ens costa demanar i provar coses noves, el Verdejo sap segur que t'agrada i dius, al final és un perfil de vi. El Verdejo que es fa ara, perquè el Verdejo, la seva història ha canviat molt, al final el Verdejo és una veritat autòctonament tot el contrari al que coneixem ara com un Verdejo, com el seu nom indica, és una varietat verda, amb volum, i els Verdejos comercials són perfils més afruitadets, més frescos, que és el que la gent busca. Llavors ens ha pogut trobar molt bé aquest nínxol de mercat, perquè la gent, quan vagi a un lloc i li demanin una copa de vino, què te gusta? Un Verdejo. I sap segur que allò és comercial, que allò és fàcil de veure i és refrescant i
passa. S'ho han fet bé.
Bueno, al final, s'ho han fet bé o no, és el perfil de vi que els hi ha agradat i el perfil de vi que han buscat i ho han sabut vendre molt bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, jo estic totalment d'acord, eh? O sigui, han fet molta feina de màrqueting amb el Perro Verde, que va sortir al principi com a marca que tothom coneix, no?
Correcte.
I, bueno, la gent associa vi blanc, Verdejo. Vi blanc, Verdejo. O sigui, vols provar un... No, és que a mi m'agrada el Verdejo. Bueno, vale. I al final, sí. Jo diria que el Verdejo, dintre del vi blanc, el 80% del que ven és Verdejo i la resta... tot el
moment. M'ho crec perfectament. I al final, amb... O sigui, la gent ja va a coses comercials i que li sigui molt fàcil de demanar i que no la sorprengui en negres. Aquí a Catalunya tenim vins espectaculars i molta gent, per por a provar coses noves, un Ribera del Duero. I al final, tant Ribera com Verdejos són vins que costa molt que estiguin mal fets. Evidentment que n'hi ha, però són vins que són molt fàcils de que siguin bevibles, perquè tu vas allà i tenen unes fàbriques de vino que no són bodegues, són fàbriques de fer vi, i és veritat, no rigueu, perquè el tema és això, la producció que treuen i els preus que els treuen és impossible. A mi una ampolla buida em costa més de 3 euros sense posar-hi res, eh? L'ampolla amb l'etiqueta, la càpsula i el suro em costa més de 3 euros. Llavors, un vi que al supermercat està a 2,50, que ha passat per les mans d'un distribuïdor i que ha passat pel que l'ha vengut de la bodega...
Superproduccions, sí.
A mi que m'ho expliquin, perquè no em surten els números.
Clar.
No. Però al final, el que dèiem a nivell de màrqueting, han fet la feina molt ben feta, les coses com siguin. El que deia el José, el Perro Verde és un vi que tothom coneix. Que aquí el Quimbi la va fer una feina molt ben feta i el va posicionar molt bé al mercat i va fer una campanya de màrqueting espectacular i va fer que tothom conegués...
Bueno, va ser les primers vins que van sortir que tenien un nom raro o divertit, no? Un
correcte, verde,
sí,
no? Correcte.
Crida l'atenció.
I clar, tothom es va quedar amb això, em dient, hòstia, que guai, abans era... Pues, a Tarromera,
No, no, no.
Venta la vaca.
No, no, tal qual. Sí, sí, sí. I al final és aquesta feina.
Una pregunta, José. Anant abans a el que deies dels escandalls, et dediques tu a fer els escandalls dels
sí,
plats i de tot?
Sí, em dedico jo, sí.
Feinada, eh?
Molta. Però bueno, al final... I ho fem gairebé mensualment, eh?
Sí?
Sí, sí.
Tens rotació de carta? O és
no,
per,
no, no.
Per corregir que hagi...
Per corregir que no hi hagi desviacions, que s'estigui fent tot bé. No sé, si fem una producció gran, com pot ser... Jo què sé, croquetes, no? Quan fas una tirada de croquetes, fas una tirada de croqueta. Pues cada mes mirem que surti realment el que nosaltres tenim escandallat.
Clar, perquè
si
igualment...
han de sortir, no sé, dic 300 croquetes, que no surtin 200. Hòstia, què ha passat?
Sí, sí.
Que no hauria de ser, perquè és tot molt formulat, però...
No, bueno, i a més, imagino que els preus del mercat també et van canviant.
Clar, i bueno, això ho anem corregint, cada mes ho anem corregint. Hi ha coses que no, perquè ja tens un preu a lo millor estipulat i has negociat aquí, no? Però sí, sí, nosaltres cada mes fem... O sigui, ho mirem tot un altre cop i ho deixem...
Molt bé.
Ben fet.
Però un test de la ignorància, quan és lo comú? Perquè t'has sorprès molt quan ha dit que ho feien un cop al mes. Quan és lo comú de fer els escandalls?
Clar, no, jo parlo per lo que jo he fet i tal. És com jo faig rotació de carta o és lo que he anat fent o canvio menú, llavors sí que tinc la necessitat, no, d'anar fent escandalls, però perquè faig elaboracions noves, tinc plats nous. Però clar, no havia caigut en que si tens la mateixa carta també has d'anar fent escandalls, perquè et van variant els preus, perquè potser les mans que fan les croquetes no és la mateixa persona.
Mira, poso un exemple, el salmó. El salmó és un peix que ara mateix oscil·la el preu un munt. Hem passat de comprar salmó fa un mes a 18 euros al quilo a comprar-lo a 10. L'estem comprant ara més o menys, 8, 9, 10... clar, a la que treus el cap, l'espina, la pell, tal, estàs comprant el salmó a un preu més car que la tonyina, gairebé.
Sí, sí, no van
pujar molt els
preus.
I al final tu a la gent li dius, no, el salmó és més car que la tonyina. No, no pot ser, la tonyina és més cara. No, no, tu quan comences a treure aquí cosetes al salmó, i clar, doncs tot això, doncs mira, fa... Si teníem escandallat que la ració del salmó en sortia a 4, doncs ara en sortia a 7. Vam dir, hòstia, doncs o tallem, o deixem de comprar quan estigui car el salmó, o perdem calés.
Això, dir-li a algú, un local com vosaltres, que canvieu... o sigui, la carta us dura bastant.
Sí.
Dir-li a algú que és client habitual... que li agrada molt un plat de teva carta, dir-li que no tens, costa que la gent ho entengui, és fàcil...
Que no tens és més fàcil que dir que et pujo 2 euros al plat.
Ja.
Saps? Sí que és més fàcil dir, mira, escolta'm, això no ho tinc perquè ara està molt car. Poden dir, bueno. Però dir-li, el tinc, però ara en comptes de 15 euros al plat el cobraré 19, pues això no ho encaixa ningú.
Bueno,
o li costa.
A tots els que estem al món de la restauració. Sempre ens arriben les notetes, no?, cap a final d'any dels proveïdors, amb aquest percentatge que ens el pugen. Tots els proveïdors van arribar una carteta, una altra sobre, no, te subo un 1%, te subo un 3%, i es nota molt. Clar, al final de l'any, el que comentava el José, no saps com reacciona el teu públic, els teus clients, perquè dius, hòstia, jo m'estic menjant aquí una pujada de preus, ja... el pujo, sí, però és veritat, els clients normalment els hi costa entendre.
No, totalment d'acord. Jo al final de l'any passat, aquest any, he canviat bastantes referències de vi per les pujades de preu, que al final és comprensible perquè tot puja, vull dir, però clar, tu ara parlaves d'un 1, d'un 2, d'un 3%, i en el món del vi hi ha referències que et pugen un 15 o un 20% d'un any per l'altre. Tu això, José, t'hi hauràs trobat també.
Sí,
clar, pujar un 15 o un 20%.
I si te'n vas a la Borgonya, un 50%.
No, ara aquest any va cap a baix, a la Borgonya.
Ah, sí? Sí. Hòstia, sí, això sí que és raro.
Borgonya i Bordeus. Bueno, no va cap a baix. L'any passat va baixar i aquest any s'ha estabilitzat.
Perquè tindran producció suficient,
sí,
suposo.
Sí, sí. Al final, l'any passat... Ara m'estic fotent un jardí d'aquests guapos, eh? Però pel que tinc entès, va haver-hi alguna història amb el mercat xinès, que els xinos van deixar de comprar borgonyes i bordeus, llavors aquí, a la resta d'Europa, teníem accés de producció del que normalment dels cupos que normalment teníem, perquè això va per cupos, o sigui, al final... un xató de França decideix, vale, pues jo tinc una producció de tantes ampolles, vale, pues envio tantes al meu distribuïdor de Xina, tantes al meu distribuïdor d'Amèrica, tantes al meu distribuïdor d'Europa, tantes al meu distribuïdor d'Espanya, i ho reparteix. Què passa? Que si un d'aquests mercats et xapa el grifo, has de repartir-ho entre els altres. Per això va fer que l'any passat Borgonyes i Bordeus baixessin de preu i aquest any s'han mantingut.
Masterclass de l'Albert.
Sí, sí,
no, no, bueno, però és
el
bo.
Sí, sí.
Ara ja ho saps, ara el vins francès a tope.
Sí, sí.
Els rosats de Provença també, eh?
A mi aquests.
Diumenge vaig estar a una fira de vins. I diumenge o dilluns, no sé. No,
dilluns.
Dilluns. A Mataró, i ben fetes de rosats de Provença, i un blanc i un negre, també.
Que, per cert, molt malament que vam tenir una fira de vins aquí a Sabadell i no vam fer acte de presència, eh?
Ja vaig pensar.
I cap de setmana va haver-hi una fira de vins, però bueno...
Va agafar el carnaval de Palamins.
Cap de setmana?
Sí, el Vinàlium feia una fira.
Vinàlium va organitzar una fira aquí a la Fira Sabadell. No ens van convidar.
No és molt intel·ligent fer una fira de vins en ple Carnestoltes, eh?
És que... Aquí està el problema. Mucha risaca.
I un diumenge.
I un diumenge, clar.
Clar, s'ha de veure qui estava encarada. Aquesta fira potser està més encarada no a
un altre públic.
Bueno, a públic final. Al final Vinàlium no deixa de ser una botiga, que algun dia estaria guai que vinguessin aquí al programa.
Els podem convidar.
Però al final no deixen de ser una sèrie de botigues que potser s'encaran més al públic final i els professionals ens van donar una mica per on tothom sap.
No sé, alguna coseta, José, que ens vulguis explicar, alguna anècdota...
Bueno, no us he dit que també tenim la cocteleria.
Ah, és veritat, hem parlat del bestial. Sí. No hem parlat.
I això, bueno, va néixer perquè sóc molt aficionat als còctels i per anar a prendre un bon còctel havia d'agafar el cotxe i anar a Barcelona. I vaig dir, hòstia, això s'ha d'acabar, però ja. I aquest local, justament, on està el bestial al carrer de la Palanca, ja feia molt de temps que el teníem... també enfilant, no? I justament també sortint del Covid, la botiga que hi havia abans, que era una floristeria, doncs va tancar. I vam dir, hòstia, és la nostra. I sí, sí, ho vam agafar i va costar, perquè vam obrir el Covid i no es podia obrir fins molt tard, però bueno, vam aguantar i la veritat és que treballa molt bé i és un lloc de una cocteleria de veritat.
Hombre, sí. No, jo ja he anat unes quantes vegades i...
Poc se'n parla.
Estan molt bons.
Que aquest home que tenim aquí surt d'una pandèmia que tota la restauració estava intentant sobreviure i el tio va i agafar dos locals, una a Sabadell i una a Madrid, saps? Amb dos pebrots.
I a tot això és arquitecte.
I a tot això és arquitecte.
No restaurador. Ara sí, però...
Molt valent d'agafar dos locals just després del Covid.
Era el moment perquè podries apretar preus de lloguer... Podies apretar preus de tot.
Al
final, qui obria el local? Sí, el que feia la gent era tancar-los.
Sí.
Donaves el de la tònica i li deia, escolta'm, això, no, és que, no, jo vull aquest preu. I al final, totes van aquest preu. I així amb tot. El preu del lloguer, això va ser un detonant, no? De dir, hòstia, ara podem apretar el lloguer aquí a saco, perquè ningú t'agafarà el local en dos anys.
No, està clar.
I a Madrid, sobretot, va ser això. Madrid pagàvem la meitat del que pagava a l'inquilí anterior i estàvem al ple barri de Salamanca i pagava la meitat del que pago jo aquí a Sabadell.
Hòstia, flipes, eh?
O sigui que...
Era un bon local, doncs.
Era molt bon local, molt més gran que aquest i clar, això era un caramelito que al final...
Una llàstima, que estigués tan lluny.
Sí, no, i bueno, al final de tot s'aprèn, no? I si tens algú fora, doncs has de tenir algú de... hiper mega confiança abans d'obrir res i dir-li, mira, escolta'm, te'n vas allà, un tant per cent del negoci i com si fos seu.
I... Sí, clar, és la manera, perquè si no...
I és la manera. Bé, al final, jo crec que al final ens mourem dintre de... Perquè no he parlat del tema personal, però prefereixo no entrar. Se'ns complicarà la cosa bastant per trobar gent per treballar.
És complicat.
En breu serà molt complicat.
Això sempre ho hem dit, no? L'hostaleria és el recurs que agafa molta gent que està estudiant una altra cosa, està treballant una altra cosa, o no troba feina de lo seu i diu, pues, em fico a l'hostaleria, no?
Bé, perquè la gent pensa que és lo fàcil, que tothom ho pot fer.
Llavors, com a professionals, com a tal, no són gaires els que trobem.
No, aquí no. Però no sé si és algú de la mentalitat a Catalunya o el que sigui, perquè surts d'aquí i, hòstia, veus que ja és un ofici.
Però a Madrid també et passava.
A Madrid passava, però sí, és veritat que allà hi ha molta més gent que s'ho pren com un ofici. Bueno, i al final el que et dic, em passava perquè jo agafava gent, anava, agafava, deixava l'equip muntat i, hòstia, jo no estava i potser la persona que jo vaig deixar allà d'encarregada pues, no era lo suficientment encarregat i, bueno, el que passa, no? Quan sembla que no hi ha ningú al timó, pues, tothom fa una mica
el que vol,
el que li dona la gana.
Ah. Perquè al final aquí el que ens trobem és una rotació molt, molt bèstia. Tu el treballador que més temps porta al brutal, quan porta?
8 anys.
8 anys, vale, i a excepció d'aquest.
No, ja està bé.
Ara m'ha desmantellat.
El següent porta 6.
Ah, déu-n'hi-do.
Hi ha un altre de 4. I tot el més pues, portarà entre 2 i 1.
Vale, bueno, però déu-n'hi-do, encara els mantens bastant.
Bueno, al final, jo... I haig de dir una cosa que a mi no m'agrada molt, i és que jo quan faig una entrevista, la gent ve... O sigui, jo crec que el que ens està passant a l'hostaleria ara, ens ho hem guanyat, no parlo en el meu cas, però estem menjant molta merda de qui venia...
D'antics restaurants,
eh? Sí. Perquè, hòstia, ve la gent que comenta coses ja com estan, condicions, sous i tal, i dius, hòstia, pues és que és normal que no vulguis treballar. Nosaltres, al final, pues, el que hauria de fer tothom, imagino que farà la gran majoria, eh? Però és... si el teu horari són 40 hores, tu fas 40 hores, sou de 40 hores, i tot com toca, i tot bé... I ja està. I...
No, està clar. Al final, si cuides el treballador, t'aguanta.
No, això poc a poc està canviant.
I es veu per això, perquè nosaltres sí que és veritat que la gent ens aguanta per això. Però que això s'hauria... Jo, mira, jo quan em ve una inspecció sempre li dic, a mi no em toquis molt allò perquè, hòstia, hauries d'anar a vigilar qui està fent coses malament i no...
No, totalment.
Qui fem les coses, no? I al final...
Totalment.
Sí, sí.
No, i al final, és el que tu dius, si tens un bon quadrant que pots assegurar tothom en el seu horari, tothom sense fer cap cosa rara...
No, amb 17 persones, tio.
Bueno, però és bo, és bo.
Sí, sí.
Molt bé.
El bestial, jo, és el que tu dius, eh? Abans sempre m'anava a Barcelona, anava al Bobby's Free.
Clar.
Al carrer Pau Claris allà a Barcelona i em fotia uns còctels molt bons, però ara, de vegades, si quedem uns quants o el que sigui, vaig amb algun amic i volem anar a fer un còctel, anem al bestial.
Sí, al final és que diguis, hòstia, no, és que m'agrada anar a aquell local perquè aquell local m'agrada i conec a no sé qui, però el preu de Barcelona de còctel no és el preu de Sabadell d'un còctel. I, bueno, al final és veritat que tenim un cotoler molt bo i ho fa molt bé i, bueno, i hem fet tota una carta de còctels d'autor i, bueno, estem en un nivell alt de cocteleria, no estem en un nivell...
Hi ha cultura de còctels aquí a Sabadell?
Pues mira, jo tenia una mica de por de que la gent vingués i volgués fer més la cerveseta, el vi a la tarda, tal. Si és veritat que fem cervesetes i fem vins, però diria que el còctel està menjant una mica de terreny.
Home, sí, perquè fa un parell de setmanes o així vaig anar amb un company de feina, vaig dir, va, anem a fer un còctel al bestial, i tal com vam arribar al bestial vam sortir perquè estava ple.
Clar.
No hi havia lloc.
A mitja tarda, eh? El volum...
No, jo era el sortir de la feina, ah, vale. I eren les 11:30 o així.
El volum gran és a la nit, entenc.
Sí, a les tardes també, eh? I després ja li passa que la gent està sopant de 9 a 10.
Perquè al bestial tens alguna opció de picoteo?
Fem quatre cosetes.
Però no per sopar.
No. No volem fer...
Que se'n vagin al Brutal, al final és una mig carrer,
està al costat.
Sí. Sí que és veritat que hauríem d'ampliar una miqueta molt fàcil el tema del el que tenim de picar, no? Tenim que si un fuet, que si unes chips, que si unes olives, que si no sé què. Alguna coseta més per dir, hòstia, pues mira, encara que sigui, menjo quatre cosetes a la tarda i com a mínim breno, no?
Però jo no ho veig malament, eh? Vull dir, al final que sigui això, les galatetes aquelles sí, o unes xutxes i dos tonteries més, al final és una
final comences i la gent ve i vol sopar i la gent ve i tal, i la gent ve i vol un postre i la gent ve i vol un cafè i al final
ja seria un altre negoci
el que és,
i al final costa molt posar el límit.
Sí,
completament d'acord.
No, no,
sí, perquè quan comences dius, hòstia, si vull donar un bon servei, hòstia, i no et faré un cafè, hòstia, i al final tu vols donar el millor servei, i amb el millor servei, si vens a sopar, pues, implica una sèrie de coses que jo no te les podré donar allà, saps? Llavors,
sí, sí, ja parlaríem d'un altre negoci, no seria només la cocteleria.
Molt bé, escolta, molt interessant, eh?
No, la veritat és que sí, 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 ha tocat molts pals aquest home. Vull
sí,
dir...
sí, al final, i això que no era del sector, i mira... sort que va caure en aquest sector.
I tot això combinant-ho amb la família.
Sí, sí, clar, clar. Tinc dues nenes i tal, i bueno, i col·les i històries.
I amunt i avall.
I amunt i avall.
No ha de ser fàcil, no ha de ser fàcil.
Què? Anem cap a la recepta?
Som-hi.
Com sabia que havies passat pel mexicà, he fet una recepta molt senzilleta, però de tacos.
Ah, molt bé.
Llavors, això, seran uns tacos de costella de porc. Agafarem les tortilles, una bona tortilla de blat que sigui comprada, no cal matar-se a fer-les a casa, i la tortilla aquesta marcar-la una miqueta si volem amb el greix de la cocció que ara explicaré la recepta del costellà. Agafem unes costelles sempre de bona qualitat, un porc ibèric en el cas jo faria, i les marcaria en una olla. Després de marcar-les bé, faria una bresa, unes verduretes tallades, vale? Li diem bresa, pastanaga i ceba. No complicaria gaire. Si li volem posar pues, alguna verdureta més, una xirivia, perquè ens ve de gust, uns pebrots o alguna coseta més, pues, endavant, no? Vull dir, aquí cadascú que faci la seva. I després tornaria a incorporar, després de durar una miqueta les verdures on hem marcat les costelles, tornaria a reincorporar les costelles i taparia amb vi. Quan arrenqui a bullir el vi, anar mullant amb el caldo fins que al cap d'unes 3-4 hores tinguem el costellà ben desfet. Aquí també deixem alliberar una miqueta l'imaginació, i si volem fotre una branqueta de canyella o uns grans de pebre, una fulla de llaurer, cadascú aquí també que faci la seva, no? És una recepta vàlida i moldejable com qualsevol altra de les que diem sempre. Després s'ha de treure el costellà, es pot desfer amb les mans tranquil·lament, desossar-lo i tot amb uns guants, perquè queden tendres. Després de 3-4 hores el costellà es desfà, i reduiria tota l'altra salsa, trituraria amb el túrmix, colaria i aniria reduint fins que agafés una textura de salsa que a nosaltres ens agradés. Farciria el taco amb aquesta costella, una culleradeta de la salsa, i després podem acompanyar amb la seva encurtida, que està tan bona, per exemple, que té el José al restaurant, o un pico de gallo, que són tomàquet, ceba, llima, coriandre talladet per sobre, per refrescar una miqueta. Seria això. Ja veus que no és una recepta molt fixa, però bueno, que corri cadascú la imaginació.
No, això és l'interessant. José, què et sembla?
Perfecte.
Sí, la compres?
Jo li tiraria una miqueta de pasta de xote quan està bullint. Si és fàcil, es troba aquí a qualsevol botiga així que venguin coses així de fora. Pasta de xote, quan estàs amb el vi, i això li dona un punt que... Bueno, són espècies... És com una... pasta, que són espècies mexicanes i tal, i li dona un puntet, si vols, pel tema taco, no?
Home, pues sí, molt millor, molt millor amb la xiote.
El regustet aquest.
I alguna coseta més? Una mayonesa de jalapeños per sobre.
Per exemple.
Tu ets cuinetes, José, per lugar.
Jo sí, a mi m'agrada. I és veritat que, al final, si et dediques a algú, hòstia, com a mínim, forma't una miqueta, no?
O com a mínim que t'agradi.
Clar, bueno,
i que tinguis interès.
I, o això, més que t'agradi, que li posis interès i que diguis, hòstia, pues, i això com ho podem fer i tal. I he vist molts vídeos de gent cuinant cuina mexicana. I teníem cuiners, quan era el Mexicalito, els cuiners que teníem eren mexicans tots.
Tots mexicans. Sí.
Això està molt guai.
I clar, vam aprendre un muntó.
Que guai. Mm. Molt bé. Pues...
amb què aniries tu, Albert David?
Aquí. Jo avui no et faré un maridatge.
Ara l'Albert ens marida el plat, però avui diu que no.
Avui no.
Normalment
avui no.
Sí.
No, perquè venia amb una idea per fer el maridatge, però he pensat que pel programa d'avui faríem un verdejo. Ja que hem tingut la conversa, faríem un verdejo dels que per mi són uns verdejos ben fets.
Aviam, si és veritat, perquè ja et dic, els tinc avorrits, però avorridíssims.
És un verdejo que tu l'has provat, estic quasi 100% segur, que és la tortuga veloz.
Ah, sí, mira, sí.
Estàs d'acord que és un verdejo? La tortuga veloz, alguna vegada hem parlat de la gent que fa la tortuga veloz, és una gent que és Thunder Wines, que no tenen un celler com a tal, sinó que el que fan és anar a diferents denominacions d'origen, fer acords amb diferents cellers, un de cada denominació d'origen, perquè li deixin l'espai del seu celler per vinificar el seu vi, sempre amb la supervisió i mà a mà amb el celler. En aquest cas ho fan amb un celler de Rueda que es diu Díaz Álvarez, que al final és un 100% de verdejo, que sí que és veritat que li dona un toc amb les lies, que sempre el fa un pèl més cremoset, però per mi és un verdejo que sense perdre l'essència de la verdejo inicial, aquesta part que us comentava més verda, manté la part afruitada i manté la part cítrica i manté la part refrescant que la gent busca en un verdejo. Al final, sí que és un verdejo, potser, si m'apures, una mica més pujat de preu del que estem acostumats, però al final estem parlant d'un vi que a la botiga et pot costar entre 10 i 15 euros.
Però és el que diem, és el que tu comentaves abans, no? O sigui, vull dir, si l'ampolla ja dius que et costa entre el tap i l'ampolla 3 euros i pico.
Clar, però és el que diem, però a vegades la gent associa verdejo amb vi de 3 euros i realment hi ha verdejos, el pròxim dia si vols porto un altre verdejo, que sigui d'aquest perfil de vins molt ben elaborats, amb molta consciència, però clar, això té un preu i que la producció no és extremadament alta, que això també sempre ho encareix.
Tu, José, coneixeries el Tortuga Veloz?
No la coneixia, no.
Val la pena, val la pena.
T'està un dia.
Ja ni me'n recordava que existia, perquè el recordo haver-lo tastat fa 8 anys, potser.
Pot ser. De fet, però... Thunder és dels primers vins que va fer. Amb aquest projecte de Thunder, quan van començar, jo diria, i poso-lo amb el foc, que és dels primers vins que es van atrevir a fer.
I amb què maridaries això? Ja que hem dit que amb el taco, no? Amb què es pot maridar?
El verdejo.
Sí,
el verdejo no t'està complicant massa la vida. Plats molt lleugers, plats, un tapeo, per exemple, sense que posis una carn, algun massa consistent, ideal.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Fantàstic.
Què et sembla?
Molt bé.
Has estat a gust?
Sí, molt, de veritat.
Perfecte, doncs...
Passa ràpid, això.
Ja que
sí.
Això és el comentari que tothom fa, O a l'antena o fora d'antena, sempre és el comentari que tothom fa,
Es deuen imaginar que venim aquí a fotre de tremenda xapa.
No, bueno, passa que, bueno, al final penses, hòstia, una hora allà xerrant i tal, però no, passa ràpid.
No, al final és el que diem jo i l'Axel sempre, o sigui, al final nosaltres no portem res preparat, vull dir, al final és tal qual a pelo, de fet, la recepta i el vi, que és l'únic que portem preparat, ho parlem 10 minuts abans d'entrar fent un cafè.
Sí, perquè jo sempre m'oblido que haig de fer una recepta i l'Albert em truca i diu, Axel, has fet la recepta? I jo, hòstia, pues...
I llavors aquí és com si tinguéssim una conversa en un bar els tres, prenent alguna cosa, però amb un micròfon davant. Al final és lo divertit.
Sempre dèiem que era com fer la copa de vi mentre xerrem. D'aquí no gaire, aviam si realment la fem.
Sí, portem alguna copa de vi, correcte. Molt bé, agrair també a la nostra cuina, el Toni González, que sempre el tenim aquí a l'altra banda.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut, José.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies i ens escoltem la setmana que ve.
Adéu.
Adéu. Soc producte de la terra, producte de consum local. M'estega a poc a poc i trenca el món. Micròfons i fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet.